Ràdio Estel. Informatius.
És la 1 en punt, us informa el Magiró. La Moncloa nega cap relació entre el gir del govern espanyol sobre el Sàhara i l'acostament al Marroc, amb un suposat xantatge al president espanyol Pedro Sánchez, fruit de l'espionatge amb Pegasus. Són declaracions de la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.
Mira, estamos en Andalucía y creo que se ha visto de unas semanas a esta parte cómo han mejorado las relaciones en el flujo migratorio de personas, pero también las relaciones comerciales, el interés, en este caso, de Andalucía, de Ceuta, de Melilla, o de Canàries en relació a Marruecos.
D'altra banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha viatjat cap a Brussel·les per buscar una resposta conjunta al possible incompliment dels contractes per part d'Algèria. Álvarez planteja denunciar el país pel trencament dels tractats amb la Unió Europea. Canviant de qüestió, la candidata a presidir el Cercle d'Economia, Rosa Cañadas, aposta per una candidatura on conflueixi persones sèniors i joves per tal d'aconseguir que la indústria tradicional evolucioni i també perquè Catalunya sigui un pol d'atracció de start-ups. El seu objectiu és que Barcelona sigui líder en la transformació empresarial i la nova economia. Judit Caselles.
Cañadas aposta pel talent jove, per això 5 dels 15 membres que l'acompanyaran són menors de 40 anys i d'aquests 2 menors de 30. Creu que l'empenta dels més joves juntament amb l'experiència i la trajectòria dels sèniors és el mix perfecte perquè Catalunya pugui tant impulsar i atraure start-ups com també avançar en la digitalització de les empreses tradicionals. Ho acaba d'explicar durant la presentació dels membres de la seva candidatura a l'hotel The One Barcelona.
Que este es uno de los temas muy importante para Cataluña, es que su industria vuelva a estar donde tiene que estar, ¿no? Y para esto pues hay transformaciones en estos próximos años que van a llevar o no llevar a donde tiene que ir esta nueva industria.
Dels 15 membres que l'acompanyen, 9 són homes i 6 són dones, sense comptar-la amb ella. No és una candidatura 100% paritària, però s'hi acosta i per Cañadas ja és suficient perquè, recorda, al Cercle només hi ha un 15% de dones.
Gràcies, Judit. I l'hotel de Barcelona, on ahir van segrestar una persona que va ser rescatada pels Mossos d'Esquadra, recupera aquest divendres la seva normalitat. Alguns hostes han explicat la por que van passar i que aquestes vacances la recordaran sempre des de les portes de l'hotel. Sílvia Muñoz.
Els hostes de l'hotel de la Gran Via de Barcelona continuen sorpresos amb el que va passar ahir. La Dani és una hosta d'Iraq que ha manifestat haver passat molta por, sobretot pels trets que va escoltar.
They are shouting in the corridor,
Ells estaven disparant al passadís en altres habitacions. Això va ser terrorífic per nosaltres. No entenem l'espanyol, però després que arribés la policia, algú que parlava anglès va tranquil·litzar-nos i va intentar explicar-nos la situació.
I don't understand, calm down and understand the situation.
Ha explicat que la policia va registrar tota la seva habitació de manera minuciosa, fins i tot sota el llit i les catifes.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents i diversos activistes pel dret a l'habitatge exigeixen a la Generalitat que apliqui la normativa antidesnonaments i sancioni tenidors que es neguen a oferir lloguer social a famílies vulnerables. Els activistes exposen que és obligació de la Generalitat, que a través de l'Agència Catalana de Consum ha d'obrir expedients corresponents i també multar qui se salta la llei. Els activistes afirmen que no s'ha posat cap multa. Diverses persones convocades per la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han citat aquest divendres a la seu de l'Agència Catalana de Consum, on han entregat denúncies de diversos casos en què no es compleix la llei. I atenció, abans d'acabar amb el canvi de temperatura a partir d'aquest cap de setmana. Una onada de calor amenaça de sud a nord a tota Catalunya amb temperatures que podrien arribar a superar els 40 graus. L'origen de les elevades temperatures és l'entrada d'una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica i es preveu que s'allargui fins a mitjans de la setmana que ve. Davant d'això, Salut recomana extremar les precaucions, hidratar-se sovint, evitar sortir al carrer a les hores de més sol i també controlar la temperatura a l'interior dels habitatges. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
L'Espanyol ha anunciat que el defensa David López tampoc continuarà a l'equip la temporada que ve. La notícia arriba 24 hores després que s'anunciés que el porter Diego López tampoc renovava el seu contracte. David López abandona així el club de la seva vida, format a les categories inferiors de l'Espanyol, posa fi a la seva etapa com a perico després de 8 temporades al primer equip i 237 partits oficials amb la samarreta blanquiblava. Les llàgrimes del jugador en l'últim partit de Lliga a l'RCD Stadium ja feien intuir que no continuaria a la temporada que ve. En futbol internacional, el Paris Saint-Germain ha anunciat el fitxatge del portuguès Luis Campos com a nou director esportiu després de l'adeu de Leonardo. D'altra banda, el club parisenc i l'exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, estarien a prop d'arribar a un acord perquè el francès sigui el nou tècnic de l'equip de París. Pel que fa al Barça, aquesta hora Sergi Roberto signa la renovació del contracte que el vincula amb el club blaugrana. Unes temporades més, el jugador de 30 anys ha arribat a un acord amb el Barça per reduir-se el salari un 30%, tot això el mateix dia en què la reunió entre els directius blaugranes i la gent del migcampista Gavi s'han reunit aquest matí per avançar en la renovació, però la trobada només ha durat mitja hora i s'ha acabat sense acord. I acabem amb un apunt de motor. En aquests moments comença la primera sessió de lliures, el Gran Premi de Bakú de Fórmula 1. El gran atractiu d'aquest cap de setmana serà la lluita de Ferrari amb el Red Bulls de Verstappen, que lidera el Mundial amb 9 punts d'avantatge sobre el Leclerc i 15 punts més respecte a Checo Pérez.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies a l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
L'estiu ja és aquí i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, 7 minuts ja que passen de la una, rapidíssimament. Mare meva, aquesta darrera hora del matí a Ràdio Estel, eh? Com hem començat?
Picadeta.
Ben picadeta, Jarque. Què hem de fer? Ens has de donar la segona pista?
Sí, perquè em fas matar sempre els divendres.
Clar, i la Closa, que ens estarà escoltant, suposo
home,
que estarà preparant a l'Estel Migdia. Però...
home, és que avui li dediquem el Freqüència.
Necessitava.
Durada, perquè ella també és molt de fer servir aquest objecte mentre
molt.
Treballa.
I té una lletra molt maca.
Sí, Mercè, no ho fas.
Quina pista! Ai, perdó. És que la gent guanyi i participi.
Va.
Va, quina?
Va. Que avui és el Dia Internacional d'un producte que fem servir tots en algun moment, per exemple, l'Anna Closa, mentre treballa. I mira, per aquesta segona pista he volgut innovar.
Sí?
Sí, i faré una pista sonora en directe. Què us sembla?
Va, emocionant.
Llançaré el producte, molt atents i atentes des de casa, sí. Llançaré el producte que avui celebra el seu aniversari, i ja el veig que està especialment content, a sobre la taula, i heu d'identificar, doncs, el so.
Va. Intuïm que no és un cotxe.
No és un cotxe, no és tampoc un micròfon ni una sabata, no patiu, companys. Estigueu a punt, eh?
Va.
Aquest és el soroll que fa l'objecte a l'impactar amb la taula.
Tot un clàssic, eh?
Doncs fins aquí la segona pista. Ho llançaré ara d'una miqueta més amunt. Mira, em posaré dreta i ho llançaré des de...
O que no es trenqui la taula amb l'impacte. Perfecte.
Doncs fins aquí,
la segona pista
més il·lustrativa que mai.
Impossible.
I a més està molt bé, això seria com una píndola d'aquestes, no? També una píndola del festival,
sí?
Microteatre.
Mira, Marta.
Sí, des de casa ja sabeu de quin objecte es tracta, 663-99-30-62, o també ens podeu escriure un correu electrònic al mati@radioestel.cat.
Vinga, va, que queden res, eh? Pocs minuts.
Pocs perquè... minuts pel sorteig final.
Oh, això, i en nervis. I va, que nosaltres encetem aquesta recta final del programa, com dèiem, després de conèixer aquesta segona pista del Freqüència Madurada, avui molt difícil. I volem parlar de dinosaures, perquè, clar, ahir va arribar a les sales Jurassic World Dominion.
Ai. La darrera i potser última pel·lícula de la saga Jurassic Park, que casualment o no s'estrena quan es compleixen 29 anys de l'estrena de la pel·li que ho va canviar tot.
29?
Jurassic Park, 29.
Què dius ara?
Ja anàveu al cinema. Doncs escolta, eren molt realistes aquells dinosaures, sí? O ens ho semblava.
No, no,
però feien efecte, eh?
No, no, totalment. Però, clar, per això avui, Xavi, hem volgut saber, doncs, i de fet ja has posat tu la lupa, no?, una mica més dels dinosaures reals, no?, sobretot els que podem veure a casa nostra, a Catalunya. I és per això que tenim amb nosaltres l'Àngel Galó, perquè ens està escoltant, director de la Dinosfera, que és un museu ubicat a Coll de Nargó, ple d'exposicions sobre dinosaures i el seu procés de reproducció. Bon dia, Àngel.
Hola, bon dia, Mercè.
Escolta, tu quan mires pel·lis de dinosaures, ets dels que es fixa, saps, això, amb els errors, o creu que ja va bé una mica de fantasia?
No, ens hi fixem, perquè, bueno, errors. Què són els errors i què no? Hi ha coses que estan molt clares
i que les sabem, i n'hi ha d'altres que les estem estudiant, i de fet moltes vegades, per exemple, els fòssils que trobem aquí a Catalunya doncs ens poden ajudar a desenvolupar doncs parts de com eren i com vivien aquests animals.
I Àngels, què creus que tenen els dinosaures que atrauen tant els nens i les nenes?
No ho sé, però realment, com dius tu, els més petits, a partir de P3, com aquell que diu, els agraden molt, no sé, entre que aquesta imatge de drac, el fet de que no existeixin, que sigui la imaginació, que te'ls faci reconstruir, el fet de que eren alguns, no tots, molt grans, vull dir, tot plegat, jo crec que... que agraden molt, però ja et dic, no només ara, sinó que, de fet, la dinomania va començar a finals del segle XIX, per dir alguna cosa. Vull dir que ve de lluny, això, ve de lluny.
Clar, ve de molt lluny. I Àngel, què porta una persona, com tu, a dedicar-se a la paleontologia?
Bueno, és una ciència més, a cavall entre la biologia i la geologia, que, bueno, ja soc biòleg de formació, i el fet és que intentes, doncs, conèixer no només quines espècies hi havien, sinó com eren aquestes espècies, com vivien. Hi ha una branca de la biologia que és la paleobiologia, és a dir, a partir de les pistes que tenim, com podem reconstruir en forma, en aspecte, en moviments, no?, aquests animals o els fòssils del passat en general.
I ara que han passat 29 anys d'aquesta estrena de Jurassic Park, tu has vist a molts joves paleontòlegs influenciats per la pel·lícula?
Home, totalment. Hi ha una fornada que ara tenen, doncs, això, entre 30 i llargs i 40 i pocs, bueno, que tots van quedar enlluernats en el seu moment pel Jurassic Park, que, de fet, bueno, jo crec que és la pel·lícula estrella de tota la sèrie. És la inicial, però també és el que té l'argument que enganxa amb tots aquells aspectes. Bueno, que com a pel·lícula està molt bé, però a nivell d'això, no? D'imaginació, doncs bueno, és fantàstica.
Clar, tu en tenim, Àngel, que ja de ben petit també t'agradaven els dinosaures.
Bueno, és curiós. Jo soc més de Rodríguez de la Fuente, de l'Hombre i la Tierra. En aquella època, per això et deia, hi ha hagut com revifades, en aquella època hi havia molt naturalisme, no? Molt parlar dels animals actuals, i va ser a partir del 70, que és justament quan feien l'Hombre de la Tierra aquí, que als Estats Units va haver-hi com una dinosaur renaissance, no? Vull dir, va haver-hi... El que passa aquí, com que sempre anem una mica a remolc, ens va arribar uns quants anys més tard. Llavors va ser quan jo vaig acabar la carrera que em vaig enganxar, doncs, amb el món dels fòssils en general i després dels dinosaurs en particular.
Àngel, avui crec que, si no m'equivoco, presentàveu a Isona, al Pallars Jussà, un nou projecte que pretén reconstruir digitalment aquests canvis geològics del territori, perquè, clar, els dinosaures fa molt, molt temps que anaven pel món. Ha canviat molt la geografia catalana des d'aquest punt dels primers dinosaures catalans fins ara?
Moltíssim. Bueno, de fet, estem a el que és el Geoparc Orígens, que es basa, doncs, no només en la geologia, sinó en la paleontologia, i en especial la paleontologia d'època dels dinosaures. Clar, ara avui dia és una zona d'interior, amb els Pirineu, el Prepirineu, els conreus de secà, quan fa 70 milions d'anys això, doncs, era, com aquell que diu, el Carib, no?, una zona propera a la costa, amb aigües somes, amb molta vegetació, i sobretot aquests grans animals que hem trobat aquí, aquests sauròpodes d'entre 15 i 25 metres, els carnívors, els adrosaures, doncs bueno, que era un lloc ideal per viure-hi, per reproduir-se, tant sigui aquí a Isona, que hem trobat les restes, a Coll de Nargó, és a dir, tots aquests llocs on tenim centres de divulgació, expliquem realment el que hi havia aquí fa aquests 70 milions d'anys, que és diferent del que hi havia als Estats Units, per dir alguna cosa, i que s'han basat molt en per fer les pel·lícules del Jurassic Park. Podríem fer un Cretàcic Park catalana, si volguéssim.
Ah, doncs mira, escolta, la Dinosfera està ubicada a Coll de Nargó, Àngel, i és una exposició que busca, doncs, mostrar una mica el coneixement actual que els científics tenen. Teniu sobre la reproducció d'aquests animals, que, recordem, ho fan més de 66 milions d'anys que habitaven el Pirineu. Podem dir, doncs, que Catalunya era terra de dinosaures?
Completament. De fet, tenim un projecte que es diu Dinosaures dels Pirineus i que l'anomenem els darrers dinosaures d'Europa, perquè, diguéssim, des del Berguedà, Fumanya, Coll de Nargó, com hem dit, Dinosfera, a Isona, que hi ha un museu Coll de Conca d'allà, aquí a Vilanova de Meià, que tenim el Centre d'Interpretació del Montsec, tenim registrat doncs, aquests darrers milions d'anys de vida de dinosaures. Com deies tu, la Dinosfera, Coll de Nargó, hem pogut fer aquest centre centrat en la reproducció perquè és el lloc d'Europa on més ous de dinosaure s'han trobat.
Wow.
Més ous i nius. Clar, això a nivell científic no ens permet fer publicacions en revistes internacionals que no llegeix ningú, o quasi ningú, només els paleontòlegs, però esclar, el nostre interès és traspassar tota aquesta informació a un nivell de divulgació i, de fet, els comentaris que tenim en aquests museus són molt positius, perquè aprenen, sobretot la canalla, que són els que estan més interessats, aprenen coses que ni es pensaven que tenien aquí al costat de casa seva.
Clar, jo ara penso en el que diu l'Àngel, que es troben ous de dinosaures, i a mi em preocupa una mica, perquè el que veiem a les pel·lis és una cosa impossible o simplement és una cosa que no es pot fer ara?
Home, que no es pot fer ara, segur. Impossible, no hi ha res impossible.
No hi ha res impossible,
però,
clar.
Però sí que la premissa és complicada. Ara com llegia comentaris de companys meus que diuen, esclar, lligar aquesta reproducció d'aquests dinosaures a partir del sang dels mosquits no té sentit, però sí podria tenir sentit si, com hi ha algunes... alguns llocs del món on sembla que s'han trobat parts de matèria orgànica en un cert estat de conservació. Però sigui com sigui, aquí hi ha dues coses. Primer, que són les dificultats tècniques brutals, que, com deien, ara no es podria fer, i segon, és la conveniència de fer una cosa així, no? De fer, ja tenim prou desastres ecològics com per afegir un nou mes, no? Vull dir, jo ho veig així.
M'agrada veure que, com a mínim, algú... Aquí a la realitat encara veu que hi pot haver problemes si es fa això.
Clar, tal qual. Mira, posant la lupa avui a la Dinosfera, estem parlant amb l'Àngel Galobar, director de la Dinosfera, que és aquest museu ubicat a Coll de Nargó, ple d'exposicions sobre dinosaures i també el seu procés de reproducció. Vosaltres, clar, mostreu les propostes d'estudi actuals i també de futur, Àngel. O sigui, és un museu que podríem dir que s'actualitza a mesura que es descobreixen coses noves, però queda molt encara per descobrir dels dinosaures. Àngel, estem lluny de saber-ho tot o no?
Sí, esclar, estem parlant d'una cosa que va passar fa molts milions d'anys. Sí que s'han trobat milers d'espècies dinosaures, entre 2 i 3.000 espècies dinosaures. Aquí a Catalunya n'hem descrit 5, que són noves i que són pròpies o descrites a partir d'aquí, i això ho hem fet en els últims 5 o 6 anys. D'aquí 15 dies, bueno, la setmana que ve comencem a fer les excavacions, i a Coll de Nargó mateix ja començarem amb un jaciment de petjades de dinosaures que el vam descobrir l'any passat. I com deies, el museu es va actualitzant a mesura doncs, que es van trobant noves restes. Fa poc es va incorporar un esquelet, bueno, una reproducció d'un cocodril també ben curiós, que sembla que els seus orígens estan a Sud-amèrica. Per aquest estiu tenim previst ensenyar a la gent... com construirem la reconstrucció de la tortuga més gran marina que s'ha trobat a Europa, de gairebé, bueno, de més de 3 metres i mig de diàmetre.
Carai.
I també l'incorporarem. Vull dir, el nostre interès és que la ciència que fem, que és de, jo, bueno, m'està a dir-ho, no?, però és de primer nivell, perquè es publiquen revistes de primer nivell, doncs puguem passar amb una divulgació de primer nivell. I amb això que comentaven abans, doncs aquest projecte de realitat virtual... encara serà molt més fàcil, no? Vull dir, reconstruir de forma virtual doncs, a partir dels ossos, de les petjades, dels ous, com eren i com vivien aquests animals.
Àngel, ara que has parlat de les reproduccions que esteu preparant i de tots els elements digitals, clar, dins la Dinosfera teniu jocs interactius, fòssils reals, rèpliques, reproduccions... Què creus que impressiona més, les coses digitals o les reproduccions físiques, allò que es poden tocar?
Home, jo... pel que veig, que cada museu és diferent i cada museu té el seu tarannà, no? Moltes vegades, per exemple, a Dinosfera, els companys de museu ens diuen, potser hi ha molt text, aquí potser hi ha molt text, però fixa't que la gent que ve a veure fòssils vol veure fòssils i vol aprendre molt. Vull dir, hi ha altres coses que són més conceptuals. Per tant, el fet de veure primer els fòssils, de poder veure la niuada més gran d'Europa que la tenim a l'exposició, és impactant, però també aquesta reconstrucció d'un dinosaure que fa 6 o 7 metres que està ponent els ous també ajuda molt, i finalment els interactius el que fan és ajudar a aprendre com és tot aquest procés d'excavació i restauració. És a dir, si t'has estudiat una mica al museu, podràs arribar al final de l'interactiu. Jo crec que és una suma d'aquests tres factors.
Àngel, aniràs a veure Jurassic World Dominion aquest cap de setmana?
No ho sé, perquè a mi m'agrada molt el cinema i m'agraden molt els dinosaures, i em fa por, per el que també he anat sentint, que la pel·lícula, com a pel·lícula, és la sisena, ja. I llavors estic dubtant. M'agrada veure els dinosaures, perquè m'agrada veure... A més, em fa gràcia perquè l'assessor científic d'aquesta pel·lícula, Steve Brossat, és un paleontòleg amb el que col·laborem. Estem en un projecte d'aquí als Pirineus conjuntament, i sempre hi ha la manera de poder-li fer la punyeta quan el veiem, no?
Ah, veus?
Vull dir que estic aquí, no? Estic aquí de...
Estàs en aquest punt de dilema. Fem una cosa, Àngel, mira, si vas a veure-la, després volem les teves reaccions. Què et sembla?
Val, perfecte.
I ens ho expliques a veure què tal.
Molt bé.
Àngel Galobar, director de la Dinosfera, al museu ubicat, com dèiem, a Coll de Nargó, ple d'exposicions que ens ha explicat l'Àngel sobre dinosaures i el seu procés de reproducció. Un plaer, Àngel, que vagi molt bé.
Igualment, adéu-siau.
Doncs mira, preparat el terreny, que ara amb ganes, no?, de conèixer més. Home, sí, sobre aquesta estrena. Jo he estat una mica agosarada aquest matí, Xavi.
Quan
he dit lo de... Quin moment, no? Normalment ja ho ets, no?, en general. En el moment en què parlaven d'aquesta estrena d'ahir, justament, d'aquesta pel·lícula que ens parlaràs i que posarà justament a la lupa, no sé si és l'estrena del mes. És una pel·lícula que també, més que festiu, no?, és per anar amb la família. No ho sé, com ho veieu vosaltres?
El Jurassic?
Sí.
És que li han posat tan poques estrelles. Tothom diu que està tan poc interessant.
Sí?
Sí, però jo crec que els que ens va impactar tant la primera, l'original, no?, sempre et crida l'atenció. Allò de dir, a veure què fan els dinosaures, com estan.
Has vist les dues anteriors d'aquesta trilogia? Ah, és que jo crec que per això ve aquesta alegria,
Em faria gràcia anar a veure aquesta, perquè m'ha impressionat tant.
És un espectacle.
Clar.
Passa de tot.
Clar. Totalment. Doncs mira, passarà de tot, i així serà després de la pausa publicitària, aquí al matí a Ràdio Cel, perquè en Xavi González continuarà parlant de dinosaures, però en aquest cas de dinosaures de ciència ficció.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Com dèiem sempre, ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Estel els divendres acabem setmana posant la lupa al món del cinema, i crec que no hi ha cap dubte del tema que parlarem.
Efectivament, dinosaures i cinema, o sigui, aquesta setmana estava destinada...
Banda sonora, si m'ho permet, Xavi, anava impressionant,
espectacular.
És
John Williams?
Sí, crec que sí.
Tal com es diu al carrer, temazo.
Quan entren amb l'helicòpter a la illa, a través d'aquella mena de canal...
Que hi ha aquelles imatges,
amb
també...
Amb els salts d'aigua, espectacular.
Clar, és que la primera va ser una pel·li increïble, que també dic... Per fer-ho el 29 aniversari, ja t'esperes al 30 i fas un nou mas.
Tota la raó, no? Sí.
La saga de Jurassic Park és complicada. Té un inici, però és que espectacular. Podríem estar parlant 20 minuts només de Jurassic Park 1. Vale? No sé si les heu vist a totes. Teniu alguna preferida, vosaltres?
No, jo crec que vaig quedar la primera.
La 1.
Clar, jo tinc un problema perquè he vist la 1 i la 2, però la 2 és... Ja comença... El nivell de...
Cap a baix.
És molt ràpid.
Jo sé que sóc incapaç de saber quines he vist i quines no. Les he vist. Són les típiques que sí, les mires...
Que és
i
una
dius,
pel·lícula sencera.
Ai, mira.
Sí. Perquè tampoc segueix, no, un ordre cronològic...
Sí, sí, el segueix.
Ah, sí? D'acord. Sí.
Però deu ser com les sitcoms, que les pots enganxar en qualsevol
clar,
moment i seguir-les.
Perquè la trama tampoc deu ser massa, sí, massa complicada, no?
Però escolta, abans de parlar de Jurassic Park, què?
Hi ha un fragment. Hi ha un fragment. Torno a repetir, eh? Parlem de dinosaures, premia que encerti per què l'he posat.
A veure.
Precaución, no pulsar el botón más de 5 segundos.
No es culpa mía.
Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño.
¿Qué es lo que has hecho?
Yo lo que me habéis dicho.
Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo?
Caralho, ni idea. Jo he sentit la veu del dinosaure de Toy Story.
Per les cares que he vist, no us veig molt desubicades.
No. Bastant. I tu estaves sorprès, que no ho sapiguéssim.
Jo pensava que seria una pel·li fàcil, eh?
Sí, estaves ofès, movies els braços
no,
gesticulant.
No.
No és de dibuixos?
No, més pistes no, home, no.
Llavors és de dibuixos.
Jo que no veus que anem molt despistades.
S'està fent una freqüència madurada, el Xavi. Escolta, va, al final de la lupa ens diràs, que quina pel·li és, però...
Exacte.
Però abans, ara sí, volem saber... Justament aquesta lupa dedicada avui a aquelles pel·lis, no?, que podem veure dinosaures, no?, intueixo.
Sí, ha estat una secció complicada, perquè m'esperava una secció plena de referents.
I què? No n'has trobat? Jo pensava que sí,
Abans de Jurassic Park... Molt poques. Realment Jurassic Park
va obrir
una de portes increïble. Comencem a parlar de pel·lis de dinosaures i farem un petit viatge a la prehistòria del cine.
També hem trobat.
Els orígens dels dinosaures a les pel·lis són estranys. La primera pel·li en què surt un dinosaure la trobem a 1905. Es deia Prehistoric Pips i només queda una còpia al món. I està al British Film Institute. I només la podeu veure si esteu a Londres. Aneu al BFI i demaneu accés a la pel·li.
Ai.
A partir d'aquí hi ha un parell de pel·lícules, però la que més crida l'atenció és a 1933 i segur que sabreu quina pel·li és. Parlem de King Kong.
Això computa com a dinosaure?
Estava en xoc.
Hi ha una escena mítica que és quan el King Kong agafa l'actriu, la deixa al terra i s'enfronta amb un tiranosaure. Va ser una escena que va cridar molt l'atenció, ja sabeu la història. Una expedició va a l'illa Calavera per gravar un ésser mític anomenat Kong, que resulta ser un mono gegant, se l'emporten, discuteixen, se l'emporten, i al final el mono acaba pujant a l'Empire State Building.
M'agrada això de discuteixen entre ells, clar.
I no acaba bé la cosa,
No acaba bé. Clar, l'escena de Kong lluitant contra el T-Rex continua sent un referent, però molt referent.
Sí.
De fet, la pel·li va tenir tant d'èxit que es va estrenar al 33, es va reestrenar al 36, al 40, al 42 i al 45.
La mateixa. Que tothom la pogués veure.
Sí, sí, és d'aquelles pel·lis increïbles.
O no hi van retocar res? Sempre estrenaven la mateixa?
Era la mateixa.
Està bé.
De tant èxit que va tenir. Però a partir del 33 també hi ha una cosa dolenta, que és que no es tornen a fer pel·lis on apareixin dinosaures durant quasi 20 anys.
Què dius?
L'èxit va ser tant que suposo que ningú es va atrevir. En canvi, arriben als 50 i la cosa ja canvia. Si totes les pel·lis que podíem haver trobat abans de King Kong eren un grup d'exploradors que se'n va a una illa i es troba uns dinosaures per demostrar que és una illa apartada del temps, a partir dels 50 els temps canvien. I és aquí on entra una pel·li que es diu El monstre dels temps remots, de 1953. De què va la pel·li? Doncs els humans provoquen que els dinosaures vinguin. Una bomba atòmica provoca el desglàs de l'Antàrtida i d'allà surt una bèstia d'exactament 36.000 metres.
Com? Quina barbaritat!
36.000 metres.
No la podien gravar tan gran.
Estava fora de plano.
Clar.
Tot el dia.
Se li deien veure les potetes.
Però no sé si aquest argument us sona d'alguna cosa més, a part d'aquesta pel·li.
A veure.
Aquí és on surt la primera pel·li del senyor o del dinosaure que escoltàvem a l'entrada. Godzilla.
Home...
Godzilla és el mateix. Godzilla és un dinosaure, però mutat genèticament per culpa d'una bomba atòmica.
Però no és pas tan gran, Godzilla. No fa 36.000 metres.
Jo no l'he mesurat.
No l'he mesurat. Escala, quan surt a les pel·lícules, es veu més menut. Home, gran, però tants metres.
Ja, Godzilla té un problema, que és que hi ha com 42 pel·lis. No, home, no.
Quantes pel·lis surt, clar?
Clar, el Japó Godzilla ha estat un element d'aquests que marca un país. Oh. El comparem amb potser el referent del mateix monstre que va sortir el 53 als Estats Units i no va tenir la mateixa sort.
Yeah.
En canvi, Godzilla s'ha convertit quasi en un símbol nacional. I va canviant de mida depèn de la pel·li, també et dic. Aquest és el problema.
Hi ha diverses mides de Godzilla, no?
Hi ha diversos Godzillas i tot.
Ah.
Hi ha una pel·li que és molt dolenta, que es diu Godzilla Final Wars.
Godzilla Final Wars.
És dels 2000.
Sí?
I és una pel·li que té com 5 pel·lis dins. Comença una pel·li, després deixa la història, canvia d'història totalment, comença un altre cop. Hi ha 12 pel·lis dins. És l'origen, però mal fet.
I només l'has vist tu, eh?
No. Jo i els meus amics friquis.
Què, continua amb aquest viatge o no?
Exacte. A partir d'allà, les pel·lis van sempre en aquesta direcció, no? Sí. A un dinosaure que és mutat genèticament, o fins i tot a partir dels 70 ja comença a haver les pel·lis de sèrie B, que jo no recomano. Molt encant de la sèrie B, però són horribles.
No és per veure amb amics i parlar de qualsevol altra cosa que no sigui...
Que estigui allà de fons,
sí,
no?
Que estàs per acompanyar.
Allà, sí. I suposo que l'argument d'aquestes pel·lis us sonarà una mica, no? És un grup d'exploradors que va amb una nau, cau a un planeta apartat del temps, i per demostrar que està apartat del temps, què es troben?
Dinosaures.
Eren les mateixes pel·lis que els 30, amb no molt millors efectes especials, creieu-me, però la història és la mateixa. En canvi, hi ha una cosa que passa a final dels 80, que segur que us sonarà.
George Lucas i Steven Spielberg presenten un film de Don Bluth, En busca del Valle Encantado.
No l'heu vist, aquesta?
No.
No m'ho crec.
Però la música podria ser d'en Williams, també. Anem a buscar.
Ostres, jo no sabia que era de l'Spielberg. Aquesta pel·lícula és del...
És produïda per
Spielberg. Produïda per Steven Spielberg. Home, és un clàssic. És que jo diria més, que no sé si me la van posar a l'escola, eh?
És que jo crec que és una de les pel·lis que més traumes infantils ha creat.
Per això estem tan bé, Marta.
Clar, a veure,
és aquesta l'explicació.
Recordem, aquesta pel·li ens explica la història de Piecito.
Un
brontosaure que viu amb la seva mare i els seus avis, fins que, explorant un dia la selva amb la seva amiga Triceratops, un tiranosaure mata la seva mare, mentre un terratèmol destrossa el món, el separa de la seva família.
Sí, és una mica trist, a l'inici. Sí.
És un inici d'aquests d'esperança.
De pel·lícula.
Els nens ja els deixes destrossats,
pobrets. I a més, l'escena de la mort de la mare és Bambi, però amb dinosaures.
Ja.
Ai, pobre.
Bé, però és una mica... És la història de com Piecito, no? Es recupera i fa el seu... És que m'encanta. I fa el seu viatge, no?
Clar,
també.
El Piecito, la cera, que és la Triceratops, també el nivell és també, i tres amics seus, busquen la vall perduda per reunir-se amb les seves famílies. És una pel·lícula preciosa, ideal per veure amb nens.
Sí.
Tracta temes com la mort i l'esperança de manera gentil i amb sinceritat. Clar, és que
però
no,
el cop
de l'inici, ja, pobrets, els deixa aixafats, els nens.
Com t'estàs imaginant que mataran la mare?
Bé, no ho sé, pel que dius, però de forma tràgica.
Sí, però després remunta la pel·li. Marta, mira-la, eh? Si
el llibre de la selva.
La música és de James Horner.
Ah, doncs mira, també.
Que podria ser cosí
de Williams directament.
Ah, jo anava a dir que la generació dels 90 segur que l'ha vist i que segurament
sí.
Generacions adultes l'han vist ja amb la canalla.
Mm-hmm.
Per això m'estranya que no...
Tu, Olga, no l'has vist, aquesta pel·lícula?
No, els meus fills no tenen infància.
No hauran vist d'altres.
Clar, sí.
Doncs que sapigueu que En busca el Valle Encantado ho va patar tant que té 12 seqüeles.
12? Mentir.
12, la més recent,
doncs no,
2016-2019. I a partir de la primera, no cal.
Ostres, però és molt, molt recent, l'última, el 2019.
És molt recent, molt recent. Tot això, no molt recomanables. Jo us ho recordo, eh? I encara que no sigui una pel·li, hi ha una cosa que m'agradaria comentar, que no l'heu comentat a la sèrie de sitcoms.
Ai, què?
Us en recordeu d'una sèrie que es diu Dinosaurios?
Sí. Que era com de què era? Quina mena de material estaven fets?
Era
estrany, allò,
sí, traje cutre.
Sí.
Cutre d'aquest de...
Com de mascotes de camp de futbol.
I que és una sèrie, dieu?
Era una sèrie que era una família de dinosaures.
Sí.
I que vivien... I era una sitcom.
Sí. Sí,
va haver-hi uns anys que vaig viure en un altre planeta. Perquè això no...
Això tampoc
no
ho recordes.
Tampoc.
És que potser
tampoc et vas perdre res,
més dels 90, no? Deus
és
aquesta
del
sèrie.
91, la
del
sèrie.
90.
Però l'han repetit de manera... Però reiterada, eh? I a partir d'aquí arribem a 1993, Jurassic Park s'estrena, ho canvia tot, la pel·li és un èxit rotund i comencen a aparèixer dos branques, no?, de pel·lis. Tenim les pel·lis infantils, que segueixen més l'estela d'En busca del Valle Encantado.
Uh-huh.
Referents, Dinosauri, una pel·li del 2000 de Disney, que bàsicament és En busca del Valle Encantado, però amb Disney i amb 3D. No hi ha una altra cosa. I una que a mi m'agrada més. Aquesta és més recent. És El viaje de Arlo, de Pixar. Vale? No és la millor pel·li de Pixar.
Aquesta sí que l'he vist.
No és la millor pel·li de Pixar, però jo crec que fins i tot una mala pel·li de Pixar continua sent millor que moltes altres pel·lícules. A la pel·li, el meteorit que havia d'acabar amb els dinosaures no xoca amb la Terra i els dinosaures acaben evolucionant una mica. O sigui, el mode humà acaben tenint una granja i parlant, molt humà. I un dia l'Arlo, el dinosaure protagonista, un broncosaurus, per cert, hi ha només un dinosaure protagonista a totes les pel·lis infantils, que és el broncosaurus. No entenc per què.
Que és curiós, no? O sigui, sempre està representat per el...
Clar, jo crec que al ser un herbívor, ara, amb l'Àngela ens diria bé, al ser un dinosaure herbívor, sí, pacífic, calmat, doncs potser és més fàcil de fer-lo protagonista, no? Doncs això, l'Arlo i el seu pare discuteixen, coses de dinosaures, pares i fills, i se'n van a parar una trampa, per què? Perquè hi ha humans per la zona.
Ah, els malos.
No són els dolents. Els humans aquí són com més animals, no? No han evolucionat suficient.
Clar, no tenim res al cap.
Clar, doncs hi ha un accident i al més pur estil Disney, el pare de l'Arlo mor i l'Arlo es queda perdut. Sí.
Ja està, Marta, també te l'has d'apuntar.
No, jo dic totes les pel·lícules infantils comencen, hi ha algun drama.
Però sempre, sí, perquè sempre és com aquest grau de superació, no? De fet, el pisicito és el que, és el que li passa, que ho supera.
Un entorn completament no tan hostil.
Ja, potser no tan dramàtic, però bé. Escolta, a veure, ens queden uns minuts, però clar, ens has parlat de...
No, és que...
Ara ve lo fort,
Ara ve lo fort, clar. Com us deia, hi ha dos branques, no? Les pel·lis infantils que segueixen la línia de En busca el Valle Encantado. I les còpies, paròdies o desastres que surten a partir de Jurassic Park. Agafeu-vos fort, perquè el que ve ara és molt pertorbador.
Ai.
Però molt pertorbador. Us explicaré quatre pel·lis. De més recent a més antiga, perquè veieu que no hem anat a millor. Hem anat a millor, creieu-me. Comencem amb la primera més recent. ...2019, temps prepandèmics... Iron Sky, The Coming Race. Seqüela d'una de les millors comèdies del món, i us dic en sèrio que és Iron Sky, que tracta de nazis a la lluna.
Carai.
Pot semblar una sinopsis molt dolenta, però per la gent que li agrada el cine, us asseguro, us encantarà.
És bona? Sí? Ah, doncs mira...
Té moltes referències al cine, parla molt del cine de pel·lis de la Segona Guerra Mundial i fa unes referències brutals. Però anem amb la seqüela. La seqüela passa 20 anys després de que els nazis envaixin la Lluna. Després d'un atac nuclear a Washington, la presidenta dels Estats Units se'n va a l'Antàrtida i ella troba una civilització subterrània dominada per Hitler i el seu tiranosaure mascota.
Uau!
Junts comencen un pla per dominar el món perquè en realitat els dos són reptilians.
Uh-huh.
I acaba amb una batalla entre dinosaures i humans que determinarà qui sobreviu i qui no.
Impactant.
I és la primera que us porto, eh? 2004.
Jo estic de pedra, parlant de dir... O sigui, jo ja...
Pues espera.
Ah, sí? No et reptiliana, llavors.
2004. Anonymous Rex. En una línia de temps alternativa, els dinosaures van sobreviure al meteorit i ara viuen entre els humans disfressats.
Molt bé.
Vincent Rubio és un velociraptor investigador privat que té una agència juntament amb un triceratops que es diu Ernie Watson.
Però moment, jo crec que si veus un dinosaure pel carrer encara que vagi amb barret i ulleres de sol, el distingeixes, no? Ja veus que és dinosaure. No? I hi ha algun error en aquest guió, eh?
Error? Doncs espera't. L'exnòvia del Vincent, que no se sap si és humana o dinosaure encara, el contacta perquè troba mort el seu germà. La policia humana diu que és un suïcidi, però en Vincent nota l'olor d'un dinosaure a l'escena del crim.
Ah.
Adonant-se que no ha estat un suïcidi. I creieu-me que encara no hem tocat fons.
Encara n'hi ha una de més...
La pel·li següent, jo sóc conscient d'haver-la vist de petit i haver-la gaudit molt, però en perspectiva...
En el futuro, las ciudades han evolucionado. Los delincuentes controlan las calles y hace falta un poli muy especial.
He vuelto.
Se ha cometido un homicidio y ha surgido tu nombre.
Us presento a Dino Rex, ¿vale? En un futur pròxim, científics han recreat genèticament dinosaures i són intel·ligents i poden parlar. L'inspectora de policia Katie Coltrane, interpretada per Whoopi Goldberg, es veu obligada a col·laborar amb el tiranosaure Theodore Rex en el marc d'una investigació d'homicidis d'altres dinosaures. I quan dic que es veu obligada tant a la pel·li com a la realitat, perquè Whoopi Goldberg va dir que faria aquesta pel·li, va llegir el guió i va dir, no penso fer-la. Però com que hi havia un pacte verbal...
No va tenir més remei.
La van portar a judici perquè anés a treballar.
Què dius, ara? Això sí?
Realment va acabar així. De guanyar 2 milions va passar a guanyar-ne 7, que també li va bé. I ja acabem amb... Això era 96, 94, any després. de Jurassic Park i ens trobem una pel·li que es diu Tammy i el T-Rex. La Tammy i el seu nòvio, en Michael, són feliços fins que l'exnòvio de la Tammy, en Billy, gelós d'en Michael, el porta fins un zoo on un lleó el mata. A l'hospital, el doctor Wachenstein decideix implantar el cervell d'en Michael al cos d'un tiranosaure. Però el trasplantament no apaga les ànsies de venjança d'en Michael, que com a tiranosaure va vagant per la ciutat amb ànsies de venjança.
Vaja, doncs jo no sé...
Aquesta crec que no la veuré.
Sí, no sé, si m'has motivat a veure.
Tot això són pel·lis reals.
Ara tinc ganes de veure Jurassic Park Dominion.
Sí, pintant molt millor.
És la intenció, no, Xavi?
És el que anava a dir. Jurassic World Dominion no està tenint les millors crítiques, però en comparació amb tot el que hem tingut abans...
Amb tot el que s'ha fet, doncs mira, li donarem una oportunitat, sí. Jo crec, no?, a aquest Jurassic Park. Moltíssimes gràcies.
Voleu que us digui de què era el
segment? Sí, per favor.
Ai, sí, és veritat.
El tornem a posar i us ho dic directament.
Mira, va, a veure si el podem tornar a posar ràpidament. Sí, vine.
Precaución, no pulsar el botón más de 5 segundos.
No es culpa mía.
Bitàcora espacial. M'he despertat de l'hiperfugue.
Efectivament, era Toy Story 3, al moment...
Ah, era el dinosaure.
...en què el li fan aquest reset i que es porta a parlar flamenc.
Molt bé, Olga.
Ostres.
La bona, què has guanyat?
Un punt.
La teva felicitació. No?
Home, una entrada per anar a veure Jurassic Park, no? Aquest cap de setmana.
Meravellós. S'estarà fresquet.
Te la compra el Xavi.
Vinga, va, doncs, Xavi, moltíssimes gràcies per aquesta lupa final de setmana dedicada al cinema. I ara sí que arriba el moment que tots estàvem esperant. Abans de ser el moment de recollir, i ja que marxem de cap de setmana tot l'equip del magazín, volem saber, Marta Harker...
Clar.
Primer la resposta del Freqüència.
Mira, ho torno a deixar caure, era el bolígraf, aquest mira, objecte que avui celebra...
Mai millor dit, que recollim.
Celebra avui el seu Dia Internacional, i, si us sembla bé, passem a fer girar el bombo.
Va, Ferran.
Mira, avui un altre cop, eh? Les dones al poder, una altra dona ha guanyat la Cecília Capravo, és la Mireia Bartomeus Ricard, que s'emporta la Cecília Capravo. Enhorabona, 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 Mireia.
Mireia, cap a tu, aquesta Cecília Capravo esperadíssima, dedicada als productes de proximitat, gràcies a la gentilesa, podem dir sempre, de Capravo, que ens regala doncs, aquestes magnífiques cistelles. Que no has guanyat, no passa res, perquè la setmana vinent, nova oportunitat per guanyar-te, per guanyar aquesta magnífica cistella a Capravo. Nois, que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment.
Que fareu moltes coses, no?
Sí, no pararem.
Ai, no parareu.
Dominion.
Doncs Dominion,
ara,
clar.
A veure quan em compra l'entrada.
Doncs ha estat un plaer acompanyar-vos aquí el matí a Ràdio Estel. Déu-n'hi-do les coses que han passat en aquest matí de divendres. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però et deixem amb molt bona companyia, perquè ja està a punt d'entrar en Rafa Sanahuja, el Sense Distància, el moment que ja saps que el Rafa et posa al dia de tota l'actualitat religiosa, i després al punt de les dues amb Joan Trias a l'Estel Migdia. Si en vols més, després d'aquest cap de setmana, t'esperem dilluns a partir de les 8. El Pol Marçà et dirà bon dia aquí al matí a Ràdio Estel, i després tota la colla del magazín. Que vagi molt bé. Feliç cap de setmana.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand alone.
Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.